el que ara en sabem que se'n diu conciliar vida familiar i vida laboral. En una altra època, i això passa l'any 89-90, aquest home només sabia fer diners i es va oblidar pràcticament d'educar la seva filla. Com diu la filla, a mi el pare em donava consignes, no m'educava, no? Em donava eslògans, pràcticament.
I parlant de les consignes, també la història explora la recerca de la felicitat, la construcció del propi destí, no? Que hi ha un moment que l'Eda a la novel·la s'enfada perquè el pare, no, ja li ha preparat que l'any vinent se n'ha d'anar a Nova York. Xavi, tu et consideres una persona que segueixi o que hagi intentat seguir aquest principi en la seva vida i la seva carrera, la de construir el seu propi destí?
La pregunta clau de la novel·la és aquesta. A partir de quin moment la vida ens pertany? Quan deixem de fer les coses per fer contents els pares o per obeir-los quan són petits i ens estan educant, no? Però potser hi ha gent que se'n va a l'altre barri i ha viscut tota la vida només pendent dels altres i s'ha oblidat de tenir una vida pròpia. Si em fas la pregunta a mi personalment com has fet, doncs jo crec que ho vaig saber gestionar bastant bé, però ja de bastant gran.
Sí que és veritat, sí, que a vegades hi ha gent que, igual que els pares encara ens veuen nens petits...
Sempre serem els seus fills.
Sempre serem els fills, ells sempre seran els pares, per molt que nosaltres tinguem 40, 50, 60 anys i tant. La Bianca B. Miller diu que el consell que li va donar la seva mare va ser viatge en un moment de la novel·la.
Sí, sí.
I a mi m'agradaria saber, Xavier, també, una pregunta en el terreny personal, quin és el consell que dones tu a casa? El que dones a casa teva, no sé si el pots compartir, si és que en dones algun, esclar.
El meu consell vital és viure i riure. Ja hem passat prou tristeses a la família i a la vida i tothom n'ha passat a casa seva i, per tant, mentre estiguem en aquest món, passem-nos tan bé com puguem. El meu lema és així de simple, viure i riure.
Un altre moment de la novel·la que m'ha agradat molt és quan l'Òscar comença a trobar-se amb persones importants a la seva vida i els hi dona les gràcies.
Sí.
Pel que han fet per ell, no? Hi ha un moment de la novel·la que diu: es donen poc les gràcies. I vaig pensar que era tan cert. Xavier, ho vas escriure també pensant en aquesta certesa? Es donen poc les gràcies avui dia.
Per ell, per l'Òscar, per aquest un dels quatre protagonistes de la novel·la, considera que la felicitat té molt a veure amb una actitud de vida i també amb la gratitud, amb donar les gràcies a la gent que ens ha ajudat quan comencem, quan ho necessitem i que ho diem poc. I, per tant, tenia moltes ganes a l'hora d'escriure-ho, de fer una segona part de la novel·la on l'Òscar anés donant les gràcies pel món, buscant les persones que el van ajudar i que potser hem perdut el contacte en els últims 30 o 40 anys.
I aquestes persones fins i tot se sorprenen, diuen: home, no, que no n'hi va haver per tant. I ell: sí, sí, és que em vas ajudar molt.
Tots sabem la importància que han tingut algunes persones i potser ells no ho saben o no en són conscients o amb el tal dia farà un any i qui dia passa any empeny, tots tenim prou escabòries de la vida per fer la nostra, no? Però em sembla que, si hi pensem, val la pena dir-ho, i la gent al final està agraïda. I aquests moments emotius són al capdavall els records que queden de la vida.
I ja per acabar, Xavier, a mi m'agradaria acabar l'entrevista preguntant-te per algun lema o eslògan publicitari que recordis especialment, que t'hagi marcat la infància o que el recordis perquè et sembla molt bo, no sé. Quin eslògan tu consideres aquest que t'era tan...
Bueno, era boníssim el del Maradona. Si t'ofrecen drogues, simplemente di no. I ell ja sabem com va acabar. Cocainoven fins al capdamunt. Les paradoxes de la vida, no? Doncs això és la vida.
Doncs, Xavi Bord, moltes gràcies i que vagi molt bé Sant Jordi, també.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I ara, al Faves Comptades, és moment per a les recomanacions literàries. Aquest dilluns és el torn de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Mont, molt bon dia.
Molt bon dia, i com plena d'esternuts. Bé, 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 però mira, anirem esternudant.
És l'època.
És l'època.
És la primavera. Que és fantàstica.
I sí. Tant, per tot.
És per tot, menys per això.
Exacte.
Molt bé, com deia, és moment per a les recomanacions, perquè, clar, s'acosta Sant Jordi, que, per cert, com ho portes?
Ara bé, és que, clar, la gent no és conscient que nosaltres la feina grossa, grossa, grossa de preparació és al març. Ara ja, 31 de març, hem tancat totes les caixes, tenim la paradeta ja tot a punt per posar-ho a les taules, la llibreria està preciosa, plena de llibres, i ara ja és el moment de gaudir i de que aneu passant i no us espereu el dia de Sant Jordi per comprar el llibre.
Efectivament. És un any una mica estrany, no? Perquè vindrem de la celebració de Setmana Santa i els llibreters això no us fa massa gràcia.
Aviam, no? El dia de Sant Jordi va bé sempre, independentment de si plou, fa sol, bueno, si plou és una putada, però bueno, sempre va bé, és un gran dia. El tema és la prèvia. La prèvia nosaltres som sempre els llibreters, la setmana abans ja fem una facturació, una caixa maca, i sense Setmana Santa costarà. Tot i així, nosaltres, Pati de Llibres, sí que decidim que el dissabte 19, em sembla que és, obrirem. Normalment dissabte Sant no obrim mai, i aquest any farem aquesta excepció, perquè tots els que vulgueu venir abans a fer una mica la compra, ens trobeu oberts.
La prèvia de Sant Jordi la gaudiu, la patiu, però és que un cop passa Sant Jordi, que és el moment de màxim esplendor, podríem dir, d'aquesta celebració, també hi ha un post-Sant Jordi.
És tan matador una cosa com l'altra. Ah, clar, llavors el post-Sant Jordi, vull dir, jo és el que us he explicat sempre, perquè les parades estiguin plenes de piles, vol dir que la meitat dels llibres, només un 30% d'aquests llibres es vantan. Tot l'altre s'ha de tornar a les editorials, que és el pacte que tenim els llibreters. I això és una feinada, òbviament. Això vol dir que després de Sant Jordi ens toquen 15 dies de moure'ns entre caixes, de tenir la llibreria caòtica i, bueno, i de fer una feina física insuportable. Tot per un dia. Val la pena? Bueno, valdria molt la pena que compressiu llibres durant tot l'any i quedés una mica repartit. Ara, sortir al carrer i fer una festa així també és preciós. Aquell dia el gaudim, eh?
Ja, ja. Molt bé, doncs perquè no anem sense idees a les parades i a les llibreries, és el moment de fer recomanacions, propostes de lectures per aquest Sant Jordi o per el moment que us vingui de gust. Quines serien les propostes que ens feu
des del pati? Aquest any jo no sóc molt de novetats, 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 però és que aquest any haig de confessar que hi ha novetats molt bones, que realment la llibreria ha recollit una mica el seu fons per donar, de deixar espai a les novetats, perquè n'hi han de molt xules i per totes les edats. Jo us porto tres novetats.
Vinga.
Una és un àlbum il·lustrat, que és allò que diem que és el conte típic, que és allò que jo sempre insisteixo, que la màgia de l'àlbum és que la imatge té tant pes com el text. Vull dir, text i imatge, una cosa sense l'altra no funcionaria. Aquest es diu El monstre blau, és de Peter Hordrak. Ja, gravem-ho bé, perquè
és complicadet, això.
És complicadet. I és una estructura clàssica d'àlbum il·lustrat per nens petits, per nens a partir de 3 anys. És una estructura repetitiva i és un monstre que està molt avorrit, vol jugar amb els seus amics i els seus amics no volen jugar amb ell. I llavors, què passa? Que davant d'aquesta frustració, què fa? Pues el que fan els monstres, menjar-se'ls. I es menja primer un conill i després se'n menja un altre. I així anar passant tots els personatges del bosc. Es menja un llop, es menja una guineu, i s'ho va menjant tot, fins que al final fa un badall molt gran. Això és la màgia dels contes, eh? Et pots menjar el que vulguis, que llavors ho pots escopir i segueixen igual de vius. I surten tots, i allà comença la trifulca, perquè m'heu menjat, o em sap molt greu, em perdoneu, ai, no ho sé... I, bueno, us haureu de comprar el llibre per saber com acaba. Però és una delícia. Els fa riure molt, entenen molt el joc, i una cosa molt màgica dels nens, que entenen que és fantasia, que, evidentment, ningú es menja ningú, com a molt el porc el dia de la matança.
Ja. Veig que encara continuen funcionant els monstres.
Home, el monstre és una figura que mola molt, o sigui, fa por però no existeix. Llavors, bueno, sempre està bé, no? Perquè hi ha una barrera, és el mateix que la febre dels dinosaures. Dinosaures sí que va ser un animal que va existir, però ara mateix no te'n trobaràs enlloc. Per tant, puc medir molt les meves pors, perquè sé que en el fons no existeix. Hi ha el dubte. El dinosaure va existir i el monstre és allò que, bueno, quan som petits creiem. Bueno, i de fet hem demostrat que monstres n'hi ha a tot arreu. Però dona aquest joc. I sempre aquesta cosa del monstre, que en el fons també és bo, no? És un animal que, o un ésser que no li agrada ser dolent. En aquest cas no li agrada gens.
L'obliguen més aviat, no?
L'obliguen o no sap fer d'una altra manera. Si tota la vida t'has menjat a la gent, doncs tu no t'has parat abans saber què ho fas.
Molt bé. El monstre blau editat...
Per Joventut. Uh-huh. Editorial Joventut, que és una delícia.
Una de les novetats d'aquest Sant Jordi. Perfecte, anem per una altra.
Anem per una altra. Aquesta és una novetat de l'editorial Entre Dos, que ja us n'he parlat alguna vegada. És una editorial que han format tres dones, grans, amb molta experiència, i es dediquen bàsicament a agafar clàssics de la literatura infantil i juvenil d'arreu del món i editar-los en català quan mai ho han estat. En aquest cas és On és el Nuc, i és un llibre molt divertit, amb molt sentit de l'humor. Parla del tema de la mort. Llavors la gent, quan li expliques, diu no, és que el tema de la mort per un regal... No, la mort existeix tant com la vida. Jo, és un altre tema que aquí hem parlat molt, no? I des del primer dia ha d'estar present a les nostres vides. Però en aquest cas, la mort és l'excusa de com es relaciona aquest infant amb la seva mare, amb el seu pare, una mare que no sap afrontar el tema de que s'ha mort aquest gat, que es diu Nuc, no sap afrontar com explicar-li al seu fill, i es comença a entrevessar i a dir autèntiques barbaritats. I, finalment, el fill és el que té més sentit comú i sap assumir més fàcil. És el fill el que acaba ensenyant a la mare com s'ha d'assumir una mort. Els hi fa riure molt, entenen molt el guinyo d'aquesta mare neuròtica que no sap enfrontar-se a les realitats per protegir el fill. I, a més, té una estructura entre àlbum il·lustrat i còmic i novel·la gràfica. És lletra de pal, és lletra lligada, les famoses lletres aquestes que comencem i comencen aprenent a llegir. I és ideal per nanos de 5, 6, 7, 8, 19 i 10, perquè jo trobo una delícia de llibre, amb el que us deia, molt sentit de l'humor, que parla d'un tema universal i que ens passarà a tots. O sigui que, com abans en parlem i introduïm, millor. I té un punt molt gamberro, sobretot aquesta mare tan neuròtica i aquest nen que li sap donar la volta a la mare i no és la mare que li dona la volta al nen.
Qui és l'autora o l'autor?
L'autora és la Emily Borg Vincent, fàcil també de pronunciar. L'editorial Entre Dos i el títol és On és el Nuc.
Molt bé, també una altra de les novetats d'aquest any. I anem per una tercera,
i per últim,
no?
Una novetat que per mi és molt, molt, molt esperada. L'editorial Joventut té una col·lecció que ja n'ha editat a dia d'avui. Van fer Einstein, van fer Armstrong, tenen Einstein, Armstrong i Edison.
Tot homes.
Sí. Homes que han fet descobriments especials i ens els expliquen a través d'un llibre entre coneixement, àlbum il·lustrat i narrativa, però molt il·lustrada, i ens expliquen el recorregut d'aquests descobriments humans a través de la vida d'un ratolí. O sigui, és com que un ratolí és l'encarregat de viure-ho en primera persona. Les il·lustracions són fascinants i ara han tret per fi una dona, que és la Emily Heard, que va ser la primera aviadora que va fer la volta al món. I llavors, bueno, té la màgia de la col·lecció aquesta, que són aquestes il·lustracions fascinants, té la màgia dels personatges aquests, els ratolins, que fa que el nen s'introdueixi més a la història, que la ficcioni, però completament basada en aquests fets reals. És un llibre de format àlbum, és un format molt gran, però no es pot considerar àlbum, perquè tot i que la imatge té molt pes, el text és el que ens va portant per tota la informació, està completament novel·lada, i al final de tot sí que trobem un resum de la vida real d'aquesta aviadora. És fantàstic. Aquest llibre és aquell que en una biblioteca escolar és per totes les edats, no? A partir de 5 anys fins als 18, 20, 30 o 156. perquè són aquests llibres que tenen tantes capes de lectura, dona tant coneixement, si vols més informació sempre la pots anar buscant en altres llibres, però t'introdueix en un món. I una il·lustració, un tipus d'il·lustració que no és gens infantilitzada, al contrari. Tot i que
molt xulo, eh?
L'excusa és el ratolí, l'il·lustració és molt, molt adulta, sobretot pels colors, els tons i l'entorn que ens porta.
És un d'aquells llibres que pots compartir diverses nits, no? Fent diferents...
És un llibre de punt de llibre.
Sí, sí,
que
sí.
Això
sí.
Està molt bé que ho aprenguin. És un llibre de llegir una pàgina o fem primer una primera mirada amb les il·lustracions i els títols dels capítols i després que ens introduïm i anem fent un capítol cada dia i el tenim allà i anem fent.
Una col·lecció, com ens deia la Mont, per tenir molt en compte,
sí.
Aquesta vegada amb una protagonista femenina. Esperem que no sigui l'última.
Esperem que no, el que passa que ja sabem que la història ha fet un borrón i ara ho hem de tornar a desempolvar una mica tot això. Anem fent.
Ho hem d'anar recuperant. Bé, doncs aquestes són les propostes per aquest Sant Jordi que ens fa la Montsoler del Patí de Llibres. Tens tu i els teus favorits o...?
Mira, jo us diré un secret.
Vinga.
Quan treuen la llista els més venuts, no és veritat, perquè quan la treuen es basen en tots els llibres que han distribuït a través de les editorials. Per tant, Grups Planetes, Grups Edicions 62, els grups grans, què fan? Ens envien caixes i caixes i caixes amb un número bestial d'un llibre que ells aposten. Però això no vol dir que aquell llibre es vengui, això vol dir que aquell llibre l'han deixat en una llibreria. I després diuen els més venuts, però no ho saben. Realment, quin és el més venut? No se sap fins dos mesos després, que és quan ja s'han fet les devolucions. Si a mi m'han deixat 200 llibres i al cap de dos mesos els hi torno 190, doncs només se n'han venut 10. Per tant, les apostes són difícils. Els mediàtics, com sempre, es venen, sí. I llavors, cada llibreria i cada llibreter té les seves apostes i els que vol una mica fomentar. Jo, si veniu a la plaça del Monestir i a Sant Jordi, ho trobareu tot. Tot el que té tothom, amb una mica de selecció de cada una. Jo he apostat molt aquest any per tot el que és el llibre de coneixement d'adult, que vol dir llibres sobre moda, llibres sobre art, llibres més amb un format gros i potent, i apostant molt per la narrativa en el cas d'adults africanes, per dones africanes de narrativa, que hi ha editorials fabuloses que les estan editant en català, amb el tema infantil, que és el nostre fort, i apostant molt per l'àlbum, o sigui, si normalment teníem dues taules d'àlbum, aquest any en tindrem quatre, i a la llibreria és on faig realment les meves apostes personals. I llavors, si voleu alguna cosa més específic o més concret o una recomanació no tant d'aquestes que surten a les llistes, sinó més personals, sí que he intentat dissenyar la llibreria de tal manera que trobeu els meus top 10 de cada franja d'edat i de cada categoria, no? Des d'un àlbum il·lustrat, doncs les meves 5 apostes, els nadons, els coneixements, els... Bueno, ho tinc com més repartit així i em sembla que està bé que els usuaris sàpiguen això, no? Que a la parada trobaran una cosa i que a la llibreria en trobaran una altra. I que, sobretot, no us espereu l'últim dia. Els descomptes de Sant Jordi són ridículs. Vull dir, si és pel descompte, malament anem, perquè, bàsicament, no es tracta d'això, Sant Jordi. Es tracta que tots tinguem un llibre nou.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Us deixem aquestes primeres propostes per Sant Jordi, però en cas de dubte, no dubteu. Sempre, sempre, sempre pregunteu al vostre llibreter. Mont, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Segur.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueixi senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Avui ens visita la Teresa Cervelló Collazos, santcugatenca, que fa 3 anys i mig va patir la mort del seu fill Jordi, amb 33 anys. que a més patia una malaltia mental. Quan es va jubilar, la Teresa es va apuntar a l'Ateneu i va començar a escriure. Al principi va escriure relats amb els seus companys, però quan en Jordi va morir, va decidir que havia d'escriure sobre la seva vida. Avui al programa volem saber més sobre la història de la Teresa i el Jordi, per això l'hem convidat. Teresa, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Per als que no et coneguin, qui és la Teresa Cervelló?
Bueno, pues jo sempre em defineixo, sobretot, que sóc una aprenent de la vida. Això és el primer. I després jo pues, he tingut tres fills, tinc un marit, que és el Joan, tres fills, que és la Neus, el Jordi, que ja està mort, i la Meritxell. Soc àvia, tinc dos netes, i després pues, m'agraden moltes coses. Per exemple, m'agrada molt escriure, he sigut professora de matemàtiques a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, bueno, abans a Rubí, a l'Institut de Rubí, i després, bueno, durant molts anys he estat a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat i donant classes de matemàtiques. El que passa que, clar, jo no havia escrit mai, només va ser al jubilar-me, perquè jo sempre, pues, corregint exàmens, pues, amb els fills, bueno, jo ja en tenia prou i no tenia temps quasi gairebé de llegir ni d'escriure, cosa que les dues coses m'agraden molt i ara faig, pues, intensament.
O sigui que has hagut d'esperar fins la jubilació per dedicar-te a una de les teves passions, l'escriptura?
Sí. Bueno, lo que passa és que jo no ho sabia, o sigui, és que no tenia temps, o sigui, jo feia el que em tocava, i el que em tocava era pues, donar classes, que també estava bé i m'agradava, i pues, em cuidava de la família, bueno, pues, jo, amb tot això, bueno, ja tenia el temps cobert, i sí, sempre he tingut, algunes vegades, sempre havia escrit així, poquet, però després, diguem, al jubilar-me, pues, ja... Vaig dir, vaig a provar d'escriure. I la veritat me va agradar molt. Bé, que és una cosa molt terapèutica.
Estimat Jordi, és el títol del llibre que ja està disponible. Què expliques en aquest llibre?
Bueno, en aquest llibre és la vida del Jordi. La vida del Jordi i de la família de la nostra, no? El dia a dia, o sigui, el Jordi, els 12... bueno, 13, 14 anys, feia quart d'ESO. Ell va tindre un brot psicòtic, i va ser un brot psicòtic que va ser ocasionat pel consum de cànnabis, o sigui, va ser el desencadenant. Sempre ens ha dit, pues, sempre ens han dit que no sabem que potser ell no hagués pres porros i també hagués tingut, pues, hagués desenvolupat la malaltia. Això no ho sabem, però lo cert i lo segur, i que li passa a molta gent, i la veritat que s'ha de tenir molt cuidado i s'ha de vigilar molt, perquè una activitat que, com de jovens, no?, que de manera inconscient dius, bueno, un porret, ara... No... Pues bueno, és una loteria i se't pot desencadenar una malaltia mental com li va passar al Jordi, i després li va hipotecar tota la seva vida. No sé...
Creus que el que tu expliques en aquest llibre, aquesta experiència del teu fill, pot ser útil per als joves?
Bueno, jo crec que pot ser útil, o sigui, jo lo primer que... O sigui, com el llibre per mi té dos objectius, no? Bueno, un primer que és que jo, la veritat, m'he buidat i a mi escriure tot això m'ha fet molt bé. O sigui, en principi a mi em feia molt dolor escriure i també em notava molt vulnerable perquè deia, bueno, aquí estàs escrivint i poses al descobert tota la teva intimitat i la de la teva família. Però, o sigui, dic, me va fer molt bé. O sigui, que aquest objectiu ja de per si ha valgut la pena. I després... Un altre objectiu és que les malalties mentals, o sigui, les malalties mentals són... N'hi ha moltes, no? És una cosa molt freqüent i estan molt silenciades. I jo, amb aquest llibre, també pretenc posar al descobert pues, tot el que pot passar, tot el que pot passar, no? Perquè segur que cada malalt és diferent i a cada li posa coses diferents. Però, bueno, coses fortes, no? Perquè, per exemple, parlar dels brots, un brot què és? Pues és perdre el sentit de la realitat, que potser t'imagines pues, que t'ataquen els marcianos o que et persegueix tot. Bueno, pues, tot això d'alguna manera jo ho faig palès i ho explico. També està molt relacionat les malalties mentals amb els... com es diu això, o sigui, amb les addiccions, i també quede aquí palès. O sigui, primer és parlar de tot això pues, amb normalitat, que crec que pot fer bé, perquè el dolor, diguem, quan és compartit i quan s'explica, no fa tan mal i ajuda a curar. O sigui, aquest és un dels objectius.
Dius que en Jordi és el teu mestre.
Sí.
Què és el que t'ha ensenyat el teu fill?
Home, pues, m'ha donat una llista. Claro, jo he tingut que estimar el Jordi. He tingut que estimar el Jordi de manera desinteressada, perquè, clar, a mi com a mare que m'hagués agradat, a mi, jo he lluitat perquè pues, el Jordi pogués tenir un modus de vida, una professió, pogués tenir una vida normalitzada, i jo no ho he aconseguit. O sigui, això s'ha de dir, no ho he aconseguit. I això me va crear molt, molt, molt dolor, i aquest va ser el patiment més gran. El veure patir en un fill i tu no poguer-hi fer res, per molt que ho intentessis, per molt i mitjans, també en tenia, podíem anar a qualsevol metge, podíem fer... Però bueno, no va sortir i no va resultar. Això va ser un patiment molt gran i això em va fer que jo pues, l'estimés com incondicionalment, i això em va fer descobrir com el meu interior, i em va capgirar i dir que és el meu mestre, m'ha ensenyat a estimar i m'ha ensenyat el que realment val la pena. I bueno, és en aquest sentit que és el meu mestre, i el que jo sempre pensava, oi, tinc un fill que té una malaltia mental, pobret, saps allò que... I llavors jo vaig descobrir, dic, pobret no, dic, pobreta tu que no entens res, perquè aquest el Jordi t'està assenyalant un camí, i jo penso que és totes les persones pues, que tenen alguna... que són singulars, que són diferents, que tenen alguna malaltia, d'alguna deficiència i tal, pues, la veritat, són les persones més importants del món, perquè són les que ens donen els valors, els que ens fan créixer en valors. I jo per això li estic molt agraïda. O sigui, molt agraïda.
Teresa, com era el Jordi?
Uf, bueno, pues el Jordi era una persona, bueno, pues molt entranyable, era molt intel·ligent, sabia captar la realitat molt bé, i era ell, pues clar, va patir molt perquè pues tenia pues els brots, no? I després tenia a vegades, bueno, pues alteracions amb l'estat d'ànims, o sigui, va patir molt i no li cridava la vida, o sigui, no li va agradar viure d'alguna manera, i va patir. Però era una persona que tu, quan anaves amb ell, te senties acollida, i et senties com estimada, et senties com valorada. Era una persona pues, que jo no l'he trobat a d'altra. Per mi, encantadora i entranyable, i bueno, per mi la millor.
I... tu com et sents després d'haver-te buidat, com deies abans, escrivint aquest llibre? Com es troba ara la Teresa?
La Teresa es troba bé. La veritat és que em trobo bé, em trobo molt esperançada, em trobo que he viscut una experiència dura, però que ha valgut la pena, i jo tinc com el neguit o la cosa de dir, pues això ho he d'alguna manera transmetre, no? Que la vida no és el que sembla. O sigui, al darrere de moltes coses que són, en principi són entrebancs, pues hi ha una cosa especial, un amor especial que tenim que descobrir, i jo pues, em trobo com amb aquesta línia de... Jo estic ara molt, molt il·lusionada amb el llibre, i m'agradaria pues, que... O sigui, veig que és un llibre que fa bé, i m'agradaria pues, extendre'l. O sigui, jo estic molt motivada i estic bé. El que passa és que enyorada, això és evident. Enyorada del Jordi, això no es pot negar.
Tu mateixa te n'adones que hi ha una Teresa, un abans i un després?
I tant. O sigui,
sí?
I tant, sí.
Has trobat molt canvi?
Molt, O sigui, és molt diferent. La meva vida, bueno, ja físicament és diferent, perquè jo pues, m'ocupava més de, pues, pues de la família, de casa i tal, i ara pues, m'ha sortit com una, com si tingués una feina nova, no?, amb el llibre i tal, com que, bueno, pues, que jo mai havia fet, ni mai havia anat ni a cap programa de ràdio, ni a cap programa de tele, ni havia fet presentacions, ni, i bueno, pues, per mi tot això és nou, però bueno, i això és més físicament, interiorment és més una manera nova d'interpretar la vida, de com de veure, com de veure l'estimació en tot, diguem, en tot el que passa, encara que sigui negatiu.
El llibre es ven amb finalitats benèfiques?
Sí.
A què, bueno, a què es destinarà?
Bueno, és, hi ha dues, o sigui, es destinarà... A veure, anem per parts. El llibre, hi ha una part que, diguem, venem nosaltres, no? Tota la part que venem nosaltres, de moment, es destinarà al Centre Eines d'aquí Sant Cugat, que es dedica a la...
A la recuperació?
A la reinserció de gent, sí, amb problemes d'addicció, i després també a la Fundació Joia, que la Fundació Joia va ajudar molt al Jordi i està ajudant a les persones que tenen patiment mental o malalties mentals, i els està ajudant a reinsertar-los socialment i a nivell laboral, i llavors i fa una feina extraordinària, almenys, bueno, amb el Jordi la va fer sense cobrar res. Ara potser és diferent perquè ja fa d'això 7 anys, però sense cobrar res, bueno, li va donar suport al Jordi, li va fer un seguiment i bueno, i va adaptar a totes les seves necessitats, i nosaltres li estem molt agraïts. I clar, nosaltres, per nosaltres no volem fer, diguem, no ens volem quedar els diners, volem que sigui un acte solidari, volem fer un acte solidari. Una altra cosa és quan se ven una llibreria, que pues, els de la llibreria s'han de quedar al tant, o l'editorial o el que sigui, que això no ho discutirem, i tothom té el seu dret i està molt bé i molt contenta de que sigui així, però el que arribi a nosaltres, i en el seu moment, pues, nosaltres ja direm, mira, hem donat tants diners a tal... Bueno, ara falten encara unes presentacions, falta una presentació que es farà a l'Ateneu, que és el dia 13 de maig, i després hi haurà també una presentació a Aves, que és un centre que es tracta de dol, que nosaltres vam anar, el meu marit i jo, el Joan i jo, quan el Jordi es va morir, pues, que ens vam ajudar, i segurament també farem una presentació allà, i després també segurament a Flix, al meu poble. I bueno, quan s'acabin aquestes, pues ja farem, diguem, el balanç, que la veritat és que és positiu, és molt positiu. O sigui, estic molt contenta.
No estalvies ni les bones ni les dolentes experiències de la malaltia i el tractament d'en Jordi, ho expliques en el llibre. Què t'agradaria dir als pares que tenen fills amb malalties mentals?
Pues jo, la veritat, mala consellera, i no puc aconsellar res, perquè jo vaig fracassar en el que volia, però jo el que diria és, pues, que encara que les coses no surtin com tu vulguis, pues després tot té un sentit, i que hi ha un sentit per tot. O sigui, que tractin amb molt d'amor, que i amb molt de carinyo, i que, pues, que ho facin també com puguin. No sé donar cap més consell.
La societat continua estigmatitzant les persones amb malalties mentals?
Jo crec que sí. Bueno, de fet, també al llibre ho explico, hi ha molta diferència entre quan un és jove, té menys de 18 anys, i més gran de 18 anys. O sigui, quan un és més gran de 18 anys i té una malaltia mental, pues el tracten molt en pastilles i molt a baqueta, molt de dir, pues bueno, pues ja aquesta persona no té sortida, pues fem el que podem, no? O sigui, falta cura, i després, pues, en algun hospital, pues tu veus que estan tots un damunt de l'altre, no? Que no hi han espais, que no hi han no ho sé, jo crec que realment és molt deficient el tracte amb una persona, les persones amb malaltia mental.
I quina importància ha tingut l'entorn en la teva experiència?
L'entorn amb la meva experiència? Pues ara sí que no... Bueno, pues, home, l'entorn, jo sempre m'he sentit, la veritat, ajudada. Ajudada, pues, jo pues, donava classes, anava a l'institut, i jo sempre he pogut parlar d'això i sempre m'he sentit acollida i m'he sentit... O sigui, jo he tingut, diguem, bona experiència, menys algunes coses puntuals, pues, que ha sigut més el tractament mèdic. El tractament mèdic és el que he notat més deficiències, no? Però de la meva gent, diguem, de la meva gent pròxima, jo sempre m'he notat, la veritat, acollida i ajudada i respectada.
Com a mestra que has estat i com a mare, amb un fill amb malaltia mental, creus que hi ha lloc per als nens malalts mentals en aquest sistema?
Home, jo crec que bueno, pues s'ha de fer moltíssimes coses. O sigui, s'ha de fer moltes coses. Jo crec que de moment no, eh? Que de moment no. Que, bueno, pues falten moltes més institucions. Per exemple, jo ja per mi ha sigut una excepció, no? Però falten pues, més institucions com Joia i que s'ocupin d'aquestes persones i després dels grans. Uh-huh. Pues mira.
I escolta, com és ara la teva relació amb les teves dues filles?
Home, pues jo la veritat per mi és molt bona, per mi són molt maques, són molt bones filles i estic, pues, la veritat, molt contenta d'elles. Bé, ens portem molt bé. I bueno, pues elles també estan afectades pues, per tot el que ha passat i pues, ho van superant. Pues això és cadascú com pot, però bé, estan bé i contentes. I bueno, i no diguem les dues netes que tinc, que són una preciositat i bueno, i són una injecció de vida.
L'escriptura, ho comentaves abans, ha estat terapèutica. Tens intenció de continuar escrivint?
Bueno, jo, de fet, escric bueno, no sé si són poesies, escrits molt curts a l'Instagram, i tinc com una necessitat d'expressar sentiments, la tinc molt gran, i dic, bueno, pues almenys ho faig a Instagram i aquí escric. Jo, sí, jo crec que sí que continuaré escrivint, de moment aquests escrits curts, i el fut, no ho sé, però a mi m'agrada molt escriure. I bueno... I això, hi veig que sento moltes coses i amb necessitat d'expressar-les. O sigui que suposo que sí, però no tinc així, salvo aquests escrits curts. I ara estic fent la promoció del llibre. I pues, ja veurem. Després ja veurem.
Continuaràs escrivint?
Veurem. Suposo que sí.
Uh-huh. Què li diria la Teresa d'avui a la Teresa del futur?
Pues jo li diria que tingués confiança. Que tingués confiança amb la vida. Diria que tot està bé, que tot té un sentit i que faci el que cregui que tingui que fer i endavant, sense aturar-se, que ara estem vivint i bueno, ja vindrà el moment que no podrem fer més. Però de moment estem en aquest ball, pues a ballar. Això li diria.
Doncs, Teresa Cervelló, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
Bueno, pues sobretot a vosaltres, perquè jo, per poder fer la difusió del llibre, i jo estic molt contenta pues, d'estar aquí i de tot el que hem parlat.
Gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
I ara arribem al final d'aquest Faves Comptades de dilluns. Ho fem amb l'espai Per tu, a càrrec dels usuaris del taller Jeroni de Moragues.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens...
Benvinguts a Per tu, el programa de Ràdio Sant Cugat, on us portem l'actualitat més rellevant de la jornada. Avui, un programa ple de temes candents i notícies que no deixaran indiferent a ningú. Començarem parlant de l'escàndol a Renfe, que ha tornat a estar en el punt de mira per les seves deficiències en el servei i les molèsties a milers de passatgers. Un desastre que segueix afectant la mobilitat i generant indignacions entre els usuaris. També ens ocuparem del problema de tràfic de marihuana, una problemàtica que creix a diverses ciutats del nostre país amb efectes devastadors en la salut pública i el trànsit de drogues. Farem un repàs a la greu situació a Myanmar després del terrible terratrèmol que ha saquejat la regió, deixant desenes de morts i milers de damnificats, un desastre humanitari que continua impactant el país. Recordarem l'actor Richard Chamberlain, que ens va deixar recentment, una pèrdua que deixa un gran buit en el món del cinema i la televisió, recordant les seves emblemàtiques interpretacions. També discutirem la sentència d'absolució de Dani Alves, una notícia que ha generat una gran polèmica arreu. Finalment, farem un repàs de les emocionants semifinals de la Copa del Rei, amb un clàssic entre el Madrid i el Barcelona, que ja està marcant el camí cap a la final. Tot això i molt més avui a Per tu. No us ho perdeu. Comencem, doncs, amb el Joel, que ens parlarà del caos de la Renfe. Endavant, Joel.
El servei de rodalies de Renfe a Catalunya fa temps que es troba en una situació de desorganització i indeficiència. Una de les causes principals d'aquest malestar en la marca dimensions en les infraestructures per part del govern de l'Estat espanyol, que són insuficients per fer front a la demanda creixent de viatger. Moltes línies estan aturades i això provoca que els trens devinguin incòmodes, plens de passatgers i en molts casos amb greus retards. Les infraestructures en moltes ocasions són antiguades i no permete millorar la puntualitat ni la freqüència del tren. A més, els problemes de manteniment i les averies recurrents agreus encara més la situació, fent que el servei sigui molt fiable. Un altre qüestió és la falta d'informació clara i el temps real per part de Renfe, la qual cosa genera una gran incertesa entre els usuaris, que no saben mai si els seus trens arriben a temps o si els produiran una incidència imprevista. A tot això hi afegeixen la falta de comunicació entre les diferents administracions implicades, com ara la Generalitat i el ministre Fornet, que no acaben d'arribar a acord per millorar la qualitat del servei. La solució passa per un fons conjunt en què inverteixin els noves infraestructures i millori el manteniment de les insistents i el posin en marxa mesures per garantir una millora coordinació demasiado viaje. Només així el servei de rodalia podia recuperar la confiança dels usuaris i oferir una opció de transport més eficient i sostenible.
Moltes gràcies, Joel. Ara el Lalo ens parlarà del greu problema que hi ha a Catalunya amb el tràfic de marihuana. Endavant, Lalo.
El tràfic i la producció de marihuana a Catalunya han augmentat considerablement en els darrers anys, convertint-se en una problemàtica de seguretat i salut pública. L'any 2024, els Mossos d'Esquadra van detenir una mitjana de 5 persones al dia per tràfic de marihuana, desarticulant 36 grups criminals. Catalunya és una de les regions on es registra una gran activitat il·legal relacionada amb aquesta substància, especialment en zones rurals i industrials, on la plantació en cultius indoor i outdoor és cada cop més comú. Aquesta producció il·legal de marihuana té diverses arrels. D'una banda, la demanda tant dins del territori com a nivell internacional manté un mercat negre molt actiu. D'altra banda, les condicions del mercat de la marihuana legal en altres llocs, com alguns estats dels Estats Units o països com els Països Baixos, ha provocat una divisió entre les associacions de consumidors i els traficants que busquen rendibilitzar la producció il·legal. El tràfic de marihuana no només afecta la seguretat ciutadana, sinó que també comporta greus problemes socials. A les zones més afectades, la presència de grups criminalitzats i les pràctiques violentes per aconseguir el control de les plantacions són una realitat. Això comporta, entre altres coses, una sobrecàrrega de les forces de seguretat que han de lluitar per desmantellar les xarxes organitzades. En l'àmbit social, la producció il·legal de marihuana també posa en perill el medi ambient. El cultiu de marihuana en grans extensions de terra, especialment en indústries clandestines, sovint implica l'ús de substàncies químiques i fertilitzants que poden contaminar el sol i les aigües. Així mateix, els cultius indoor consumeixen grans quantitats d'energia, fet que impacta negativament en el medi ambient. Aquesta situació ha generat debat sobre la legalització de la marihuana, mentre algunes veus defensa que la legalització podria reduir el mercat negre, altres alerten que l'efecte en la salut pública podria ser nociu. És evident, però, que cal una estratègia més eficient i coordinada entre les administracions locals i estatals per combatre el tràfic de marihuana, així com un millor control i regulació de la seva producció.
Gràcies, Lalo. Ara el Xavi ens parlarà de la terrible desgràcia del terratrèmol que va haver-hi a Myanmar la setmana passada. Tot teu, Xavi.
El cap de setmana passat, el divendres 27 de març 2025, un terratrèmol de magnitud 7,7 va sacsejar Myanmar, Birmania, amb l'epicentre prop de la ciutat de Mandalay, la segona més gran del país. El sisme ha tingut un impacte devastador, causant més de 1.000 morts i més de 3.300 ferits. Amb el nombre de víctimes, expectant-se que augmenti mentre continuen les tasques de rescat, i les primeres notícies apunten que molts edificis han quedat destruïts, incloent-hi hospitals i escoles i cases, i les infraestructures de transport han quedat greument afectades, complicant i l'arribada d'ajuda humanitària a les zones més afectades. A més, el dissabte 29 de març, una rèplica de magnitud de 5.1 va ser aixecar novament la regió, creant més por entre la població i dificultant la feina dels equips de rescat. Les rèpliques continuen produint-se la zona augmentant de la tensió i el risc d'esforçaments addicionals. El terratrèmol ha posat en evidència la vulnerabilitat de les zones sísmicament actives de sud-sèstic. La resposta internacional ha estat ràpida amb organitzacions humanitàries i governs estrangers enviant equips de rescat, materials de primera necessitat i ajuda a